Ai, que bonic és tenir la família Adams a casa, però més bonic és treure l'espasa quan convé. Anna Ferrer.
Saps el que ha estat preciós veure l'emprenyada que estaves amb els concursants?
Està molt emprenyada.
M'ha encantat. Ha estat el Tweet Fighter que he disfrutat més de tots.
Em volien destrossar el programa i a sobre els tios empatant, saps? I a sobre no sabien que el My Loving és dels Beatles.
Jo, que no sóc gens fan dels Beatles, la sabia. Però, bueno, en fi, passem a altres coses.
No fan dels Beatles?
No, gens ni mica.
Què en dius? Ara m'has clavat una espasa dins el cor.
Doncs precisament d'això, venim a parlar.
Ja sabeu que en aquesta secció parlem de morts.
Sí, parlem de morts i avui duels amb espases. I
què comencem la mort? Qui la té més llarga? Qui la treu abans?
Exactament.
Aquest seria el tema.
Anem a comprovar-ho.
Ahora haceos a un lado, valeroso adversario.
No es más que un arañazo.
¿Un arañazo? Habéis perdido un brazo.
¿Qué va?
¿Y eso qué es?
He sufrido heridas más graves.
Hi ha gent que no sap morir, però perquè no coneixen Anna Ferrer el Bertí.
M'encanta, m'encanta, preciós. Bueno, no saben morir perquè no coneixen l'Anna Ferrer el Bertí o perquè són Monty Python, que és un dels meus recursos quan parlo de qualsevol cosa, sigui per posar-los d'exemple o per treure'ls...
Encara que no li agradi els Beatles, ten corets, aquesta nena.
Sí, sí, sí.
Doncs parlem de Monty Python.
És igual. Parlem del més important, que és Monty Python, i clar, aquesta vegada sí que és obligatori, per molt que els trigui sense més ni més, aquesta vegada, si es tracta d'espases i de duels, hem de parlar de l'escena del Cavaller Negre.
Però també hauries d'haver parlat de Montoya, eh?
L'Íñigo Montoya ja, però ja li vam dedicar els seus minuts que a la seva...
Com era la frase? Com era la frase?
Soc Íñigo Montoya, vas matar el meu pare, prepara't per morir.
Exacte.
Doncs bé, Monty Python i And the Holy Grail, que traduït i destruït al castellà com Los Caballeros de la Mesa Quadrada, hi ha aquesta escena que suposo, bueno, m'agradaria assumir que coneixem tots, que és quan el rei Artús es troba amb el Cavaller Negre i el Cavaller Negre li diu, por aquí, no passais, i es baten en duel, li comença a tallar extremitats i el Cavaller Negre està super tranquil i li va dient, no, vamos, vamos a luchar, però si us falta un brazo, vamos a luchar.
És igual.
I bueno, acaba
jo
que
la
no,
tengo más larga.
Acaba que no té extremitats dient, me voy a defender a mordiscos. I per tant, unes quantes anècdotes d'aquest clàssic del cinema, com van fer en el seu moment amb Psicosi. Perquè, precisament, relacionat amb Psicosi, és un altre cas d'escena breu que va portar una setmana de rodatge.
Van
estar, perquè estaven, no per la complicació de l'escena en si, sinó perquè estaven fora de calendari, fora de pressupost, tenien 3 persones d'equip tècnic, i clar, aquestes coses trigues molt més a fer-les si només tens 3 persones que si no tens les 20 que et fan falta.
M'encanta Javi Guard a Twitter, diu, s'ha notat tensió, fins i tot jo m'he ficat sota el llit.
Doncs bé, continua sota el llit.
I això que no senties remors de sabres, encara.
Sí, les remors de sabres també t'han agradat, eh? Doncs bé, següent curiositat, el Cavaller Negre va ser interpretat en part per en John Cleese, en part per un titella, i en part per un senyor del poble on rodaven, que li faltava una cama de veritat, i van estalviar molt amb efectes especials.
Mai tant.
I a més, aquest senyor es deia Richard Burton, com l'actor.
Què dius?
I en John Cleese anava dient per tot arreu, en Richard Burton és el meu doble. I clar, no estava dient cap mentida, estava contentíssim en John Cleese.
Quin paio.
I finalment, última curiositat, és que durant les primeres projeccions de la pel·lícula hi havia part del públic que no sabia del tot què anava a veure i no reia amb aquesta escena perquè els hi semblava massa violenta, no acabaven d'entendre què estava passant.
Tenien por.
I explicaven en Terry Jones i en Terry Gilliam, que són els que van codirigir la pel·lícula, que era preciós veure a dins de la sala com la gent anava entenent de mica en mica que la gràcia de l'escena era precisament que li anessin tallant les extremitats i que el tio continués sent igual de xulo.
Ja, però entenc que hi ha gent que això a primeres no acaba de veure
bé. Sí, no, però era allò, acceptar la naturalesa de l'escena i perquè és divertida, no? I ells me'ls imagino tots dos allò amb els braços creuats a l'última fila, veient com la gent començava a riure a poc, ha de ser maquíssim. Però bé, passem al cas real d'avui.
Quant de romanticisme que guarden les morts, a vegades.
Bien, os mataré por esto.
¿Qué me qué?
Acercaos.
¿Qué vais a hacer, mancharme de sangre?
Soy invencible.
Sois un chiflado.
El Caballero Negro siempre triunfa.
Ha quedat clar, sense extremitats, és igual.
Doncs bé, jo he de dir, ara passem a un altre tipus de cavallers. Continuem amb els cavallers, però són els cavallers amb bigoti i amb clenxa del segle XVI-XVII.
D'Artagnan, no?
Perquè no hi ha cosa més maca que un cavaller donant...
sablasso. Donant sablasso.
No, estava pensant en el desafiament amb el guant, saps? El donant un cop de guant a la galta a un altre cavaller per desafiar-lo.
Hi ha moments molt xulos. Per exemple, Amistats Perilloses té moments així d'espasa molt bonics.
Doncs, bueno, ara anirem a parlar de les normes dels combats amb espasa, perquè fa uns dies ja vam fer una mica el punt western dels duels amb pistola, però
Escaramuix,
ara fem el procediment habitual dels combats amb espasa. perquè
sapiguem-ho tot.
Dada important, els combats amb pistola, els duels amb pistola no van arribar a estendre's fins al segle XVIII. Per tant, anem abans. Què passava? El primer que passava era l'ofensa i la satisfacció. Preciós, no? El que acabem de dir, que era això, un senyor ofent a un altre, sigui com sigui, i el segon senyor exigeix al primer batre's en duel cometent una nova ofensa. És a dir, això, donant-li un cop de guant o tirant-li un guant a davant seu, això és una ofensa terrible.
Això ens encanta, eh?
I aleshores no queda més remei que
batre's
en duel.
Més era un guant blanc, que sempre acabava...
Sí, brutíssim. Brutíssim. Quanta brutícia, també. Doncs el segon pas és que cada part, cadascun de les persones que s'havien de batre en duel, triava una persona de confiança, que es deia el segon o padrí, perquè el representés. Aleshores, aquests eren els que escollien el lloc del duel, comprovaven que les armes estiguessin tot bé i si el seu representat moria, es feia càrrec del cos i el portaven a la família.
Que pràctic.
Sí, en fi. Després, el següent pas és que en ocasions els duelistes portaven una llanterna, a més d'una espasa.
De veritat? Però una llanterna com? Al segle XVIII?
Una espalmeta, una cosa, un fanalet.
Sí, un quinquè, no?
Sí, perquè se solia combatre l'alba, perquè es feia així, primer perquè tinguessin unes hores per reconsiderar-ho, perquè moltes vegades eren duels de borratxera i al cap d'unes hores ja els havia passat i ja estaven bé.
I els hi havia passat
el
sobre, no?
Perquè en molts llocs eren il·legals i perquè no els trobessin tan fàcilment les autoritats i aturessin la cosa. I després, en els duels d'espases hi ha diferents variacions. Hi ha els duels que són a primera sang, fins i tot quan són ferides menors, quan un dels dos sang s'acaba. Després, fins que un dels dos estigués tan greument ferit que li fos impossible continuar, o a mort, perquè és quan es considera que no hi ha satisfacció fins
a
un dels dos.
A les pel·lícules gairebé sempre és a mort, eh?
Sí, home, és molt perquè més emocionant.
Perquè dona molta més emoció
si
el tema.
Si et fan una rascadeta, ja,
dius,
ja ho
deixem. Home, no cal. Doncs vaja, i també es podia rebutjar un duel, o què?
Exactament, es podia rebutjar participar al duel i continuar mantenint l'honor, important, vull dir, podies rebutjar-ho fos com fos, però perdies l'honor i tota la part de la satisfacció i tal.
Ja no faries més res de bo la vida.
Però només es podia rebutjar quan hi havia una diferència d'edat o social molt òbvia entre les dues parts, però que moltes vegades no era tan òbvia, per tant hi havia poca gent que se n'escapés. I aquí estem, amb els duels d'espases.
Amb qui et bateries a duel?
A duel. No sé qui em bateria a duel. Ni idea. No, vull dir...
Jo trobo que ha de ser una
persona que tingui...
Amb en Darren, amb algú que tingui un perfil així una mica especial, no?
Home, en Darren té un perfil especial.
Un nas prominent. Jo trobo que és important retar-se amb algú que tingui un nas prominent.
Perquè la foto quedeu més macos quan us apanteu l'un a l'altre.
Ho has entès a la primera, una dona com tu, evidentment, a la primera. Tornarem demà amb Mireia Isar, Josep Maria Marçà, Montse Virgili, que us ha parlat, i ho intentarem fer millor i no equivocar-nos i parlar de rock and roll totes les nits. De 9 a 10. Bona nit.
Bona nit.